Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Les 12, migdia i 6 minuts i mig, gairebé. Anem a començar el passeu sense trucar, amb la llengua fora avui. Hem tingut un matí bastant atrafegat, eh, Ricky? Bon dia.
Hola, Candela, bon dia. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquí, quan està preparant les coses i a vegades no sempre et surten com a tu t'agradaria, no? Però, bueno, afortunadament, cap problema i tot solucionat. Doncs res, benvinguts, senyores i senyors. Ja sabeu, com sempre, en viu i en directe des de Ràdio Valira, cadena pirenaica. Avui, que és dimarts, dia 11 de juny, ens queden 203 dies per acabar l'any i avui fem el programa 2583, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, deixa'm que digui que ja hi ha acord entre els hereus de Lluís Llongueras.
Sí, perquè hi havia bastant de mar de fons, eh?
Pues sí. I això és habitual, eh? Amb gent allò famosa que se suposa que ha guanyat molts calés i que hi ha molt allò per heredar, repartir. I en aquest cas, doncs el senyor Llongueras, que ens va deixar no fa gaire, el 29 de maig del 2023, doncs ara els familiars doncs han arribat a un acord per repartir-se la deixa.
Ai, sí. La deixa. Això em sona, eh?
Et sona, la deixa? Sí, sona, mira, ja sé. Vale. La primera dona del perruquer i els seus dos fills doncs estaven esbarallats amb el peluquer perquè doncs aquest Lluís Llongueras doncs se'n va anar, li va fer el salt, i se'n va anar amb la Jocelyn, i aleshores doncs, això la va disgustar moltíssim, no? Perquè, a més, clar, vull dir, la seva dona també tenia tres fills, no? I aleshores hi havia problemes amb el tema del testament. Però sembla ser pues, que
estrany, no?
Han arribat a un acord i les coses doncs s'han arreglat una miqueta. I després també dir que això ha passat, i passa a Mèxic, que Naomi Watts i Billy Crudup doncs es casen una altra vegada. Això està molt bé.
Veus?
Sí.
Com l'Elizabeth Taylor i Barton,
sí.
No?
Sí, sí. Diu, después de contraer matrimonio civil, la pareja de actores se ha dado el sí quiero en la Ciudad de México. A la fiesta acudieron familiares, entre los que estaban tres hijos que suman entre los dos. Y amigos com, per exemple, Nicole Kidman, Justin Trudeau, bé, en fi, tota una sèrie de gent coneguda, eh? O sigui que, doncs, felicitats a la parella, la Naomi Watts i el Billy Crudup, que aquest és actor, però no sé exactament, no, ara mateix no et sabria dir si l'he vist alguna pel·lícula o no l'he vist cap pel·lícula.
Cap pel·lícula.
No, és que ara mateix no t'ho sabria dir. Igual sí, perquè fot un tip de veure cinema.
Però es miren molts clàssics, tu, eh?
Sí, molts.
També ho hem de dir, això.
Sí, miro molts clàssics i altres coses, evidentment. Ahir estava pendent del president del... el nou president del Parlament de Catalunya.
Ah, molt bé.
El senyor... Rull.
Josep Rull.
És que jo sempre em foto un taco... Mira,
amb el Jordi Turull.
Entre el Rull i el Turull, el Rull em foto un taco impressionant. Saps? Em passa igual que el del Sansa i el Palanca i el Sansa. De veritat, em foto un lío que no m'aclaro. Per cert, estem arribant al final de Thor. Ja no sé si fotre-li el nom de Thor o al Carles Porta li hauria de fotre el nom d'Andorra, perquè és que de veritat ja no sé què és més popular.
Home, però és que és res.
Andorra o Thor.
Estem molt a prop.
És que em surt gent d'Andorra per tot arreu. Dic, el dia menys pensat em sortirà per aquí el Navarro. ja t'ho dic ara. Escolta, és impressionant, és impressionant. Bueno, ahir parlaven de contrabandistes.
Sí.
Jo no sé si sabies, Candela, que aquí hi havia un contrabando tremendo.
No, què em dius ara?
Em fota tant de lo que passara. Mare de Déu, tu. Escolta, una cosa espectacular, però espectacular. I tant un com l'altre, allà quan passaven amb els fardos i amb els Land Rovers i tot allò, doncs, escolta, volien cobrar, pagaven peatge, és com si tinguessis que pagar el peatge del túnel d'aquí, del pas de la casa, no? Per entrar al pas. Doncs igual, allà ja passa que era, la manera era diferent, perquè sortia un tio amb una pistola, juguete, com ho diuen, i aleshores tot fotia un susto de mil parells de nassos, no? Bueno, res, arriba al final la sèrie la setmana que ve, el vuitè capítol,
no,
però tinc, no sé, el pressentiment de que no se sabrà qui punyetes va matar el Sansa.
Ah?
No ho tinc massa clar, però bueno, en fi. Avui el sol ha sortit a la... Vaya manera de ploure ahir,
Sí, noi.
Ara poder sí que podríem parar una miqueta, perquè... Mira, l'altre dia que pujava cap aquí, vaig passar pel pantano d'Oliana Molls, i, escolta, ja està pràcticament a dalt de tot, Vull dir,
la veritat és que fa patxoca de
veure-la. Home, fa patxoca, nens, Sí, hola, sí. Clàudia, bon dia. Es diu Clàudia, no?
Sí.
La propietària. Bueno, des d'aquí un petó ben fort. Bé, doncs res, el sol que deia ha sortit a les 6 i 17 minuts, que se n'anirà a les 9 del vespre, 32 minuts. Tenim avui 15 hores, 14 minuts de llum diurna, i el punt més alt a la 1:55 minuts. Val?
Molt bé.
La temperatura, miqueta més baixeta que ahir, 17 graus, i la lluna, doncs mirin, la lluna la tenim amb lluna nova, i un 12% de visibilitat. Ah, vale?
Molt bé.
Bé, la dita és aquesta.
Molt coneguda.
Molt coneguda.
Pel juny, toca tallar, La falç al puny.
Pel juny, la falç al puny.
Sí.
Sí. Avui també felicitem i des d'aquí, doncs, una entranyable abraçada a totes les Alícies i a les Bernabé.
Als
Bernabé, exacte. Sant Bernabé i Santa Alícia, n'hi ha algun altre,
També Santa Adelaida, Sant Lleó III i Santa Maria Rosa Moles i Vallbé.
Molt bé. Avui és el Dia Internacional del Joc.
Del joc.
Però sí. Però no del joc del bingo ni de tot això,
No, no, no. Del no, joc.
Dels jocs.
Uno, dos, tres, cuatro. Seas como seas, hay un juego para ti. Juego reunidos, Heiper. Si algo no te marcha bien, tú te vas a divertir. Con juego reunidos, Heiper. Aburrirte no podrás, mil amigos tú tendrás.
Con juego reunidos, Heiper de Bizac.
Clar.
M'estava fotent de fred, dic, què passa? Estava
l'aire condicionat. Home, jo sempre l'hi tinc, estiu i hivern.
Mare meva, tu.
Oh, no, mare meva, ja et diré. Doncs sí, el Dia Internacional del Joc, l'Assemblea General de les Nacions Unides, doncs ha decidit proclamar oficialment aquest dia tots els anys l'11 de juny.
Exacte.
Fomenta la intel·ligència, la curiositat, la socialització, el compromís, la creativitat i l'efectivitat. Desenvolupa o afavoreix el desenvolupament de les funcions cognitives, el pensar, llegir, raonar, recordar, psíquic, motriu, físic, la coordinació, el balanç i les habilitats motores.
Goita, si fa coses al joc. Per tant, direm allò, menys mòbils, menys tablets...
I més jugar.
Menys cònsoles i més jugar a los Juegos Reunidos, Heiper.
Jugar fet amagar, que no era divertit, allò que t'amagaves i havien de trobar.
I el panyuelo.
Un, dos, tres, i a la corda, i a la goma...
Era fantàstic, home, era fantàstic.
Una llàstima.
Pues sí. Bé, avui també és el Dia Mundial d'una cosa que patim molts els homes. El càncer de pàncreas.
De pròstata.
Ai, per de pàncreas, de pròstata. Bueno, aquest també, déu-n'hi-do. El càncer de pròstata, volia dir.
Doncs sí, afecta a més de 1,2 milions de persones al món.
Imagina't.
I es va crear aquesta efemèride amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar la població masculina al voltant de la importància del diagnòstic precoç del càncer de pròstata i l'aplicació del tractament que s'ha de fer.
Doncs sí, i sobretot tenir cura de... Ja quan arribes a una certa edat, ja no dic si has tingut antecedents, però quan arribes a una certa edat, allò que estàs sobre els 40 i tal, doncs allò quan vas a fer-te les analítiques, que sempre s'acostumes, o s'hauria d'acostumar a fer-ho cada any, no?, per veure que tot vagi bé, doncs demanar el famós PSA, a veure com està el tema. Bé, i avui també és el Dia Internacional de la Síndrome KGB, que no té res a veure...
KBG.
No, bueno, jo he dit KGB expressament, KBG, perquè va dir, no té res a veure amb el Putin, això. Bueno,
no, no,
KBG.
Doncs sí, és una síndrome, malaltia rara, s'origina per mutacions al gen, atenció, ANKRD11, que està ubicat en el cromosoma 16. Són complicades aquestes paraules, amb herència autosòmica dominant. Aquest gen és el responsable de generar una proteïna que es troba a les neurones, que produeix dismòrfia facial caracteritzada per una cara en forma de triangle.
Sí, sí.
L'estatura és baixa, el desenvolupament va amb ralentí, pèrdua d'audició, epilèpsia, defectes cognitius del cor, estrabisme, problemes de conducta, discapacitat intel·lectual de lleu a moderada. És a dir, res de bo.
No, no.
Res de bo.
Dramàtic. Dramàtic total.
Però recordar que sí, existeix,
Que... Que sí. KBG,
KBG.
El síndrome. Bé, avui és 11 de juny. Però a l'11 de juny de 1979...
Goes wrong, anything at all. Your fault, my fault, nobody's fault. It don't matter. I'm gonna blow your head off. It's as simple as that.
Doncs ens deixava un dels grans actors de l'Oest, evidentment.
Era un mica xulo, aquest home, però...
Bueno, era qui era, era el Duque, que no d'Edimburgo, el Duque, com li deien... El gran John Wayne, John Baine, per la família. El gran John Baine, que ens deixava, com dic, l'11 de juny del 1979 i que va fer moltíssimes pel·lícules.
Home,
moltíssimes.
Centauros del desierto estem escoltant, per exemple.
La gran pel·lícula.
La gran pel·lícula.
Tot i que n'hi han també molt
moltes,
bones
moltes.
De les que ha fet de l'Oest, no? Però també no ha fet pel·lícules dolentes amb altres gèneres del cinema, no? Bueno, a més, aquella manera de caminar, aquella manera de... irrepetible. Doncs res, hagués fet anys.
Home, la veritat és que la seva manera de caminar era bastant...
peculiar. Era molt peculiar.
Encara.
Bueno, un estil...
Atari, per exemple.
Una altra varietat de les moltes que va fer, no?
Però de westerns...
La tira.
Mare meva.
La tira.
Més temes.
I a més, jo diria que pràcticament els millors de la història de...
Amb el senyor Ford, no?
Amb el John Ford, exacte.
Bueno, més temes. Coses, sí. Anem al 1895, perquè a França, que aviat hauran d'anar a votar aquesta gent també...
Sí, d'aquí 3 setmanes.
Va tenir lloc la primera carrera de cotxes de la història. Van fer París, Bordeus, París.
Exacte. També el 1935, a Alpine, això està a New Jersey, l'inventor Edwin Armstrong realitza la seva primera demostració pública de la freqüència modulada de ràdio. Atenció,
La FM.
La FM, la famosa FM, per la qual ara emetem. Aquest senyor, Edwin Armstrong, va realitzar, aquesta demostració a l'any 35.
I el 55 va tenir lloc Mare meva.
Ah, sí, tu, sí, hosti, tant.
Aquell desastrós succés d'alemans. Hi van morir 82 espectadors, a més d'un pilot, en Pierre Lévesque, perquè va explotar el seu vehicle a les tribunes.
Sí.
82 espectadors, s'hi van deixar la pell.
Doncs sí, mira tu, l'any que vaig néixer, el 55. Sí, sí, tremendo, tremendo. I després també, d'això se n'ha fet una pel·lícula, a l'any 1962, als Estats Units. Alcatraz, officially closed. Frank Morris, John Anglin i Clarence Anglin, que eren germans, evidentment, doncs es van convertir en els únics presoners que escapaven de la famosa presó d'Alcatraz. I d'això hi ha la pel·lícula on l'amic Clint Eastwood fa precisament de Frank Morris, del que portava la voz cantante. Bueno, pues escolta, no es va saber mai més res d'aquesta gent.
Què va passar amb Frank Morris?
Si es van ofegar...
Amb John i amb Clarence?
No es va saber absolutament res.
Anem al 2010?
Sí, l'Al-Qaeda va agafar un cabreig de mil parells de nassos i a partir d'aquell moment Alcatraz es va tancar com a presó. Ara la pots anar a visitar com a turista. Però aquí va acabar la història. I després recordarem una cosa, doncs, que els que ens agrada el futbol, doncs vam disfrutar-ho moltíssim. Perquè esto es África. Mira, aquí es va conèixer el Waka Waka i la Shakira. El Waka Waka és el Piqué, Sí. Doncs a Sud-àfrica, el 2010, tal dia com avui, començava la 19a edició de la Copa del Món, la competició que es va celebrar aquest país africà entre l'11 de juny i l'11 de juliol. A més, era la primera vegada que aquesta competició arribava a terres africanes.
No s'havia
desenvolupat mai allà. Bé, va guanyar Espanya. Inolvidable. Era el primer títol, de moment l'únic que tenim, però vam guanyar els Països Baixos, a l'Holanda, en aquest cas, Països Baixos. La tercera va ser Alemanya. I vam guanyar per 1-0 a Països Baixos amb aquell gol inoblidable del gran Andrés Iniesta. La final es va jugar al Soccer City de Johannesburg.
I el 1879 naixia un senyor que es deia Rudolf Pulitzer. Us sona,
Home.
Periodista i editor americà, creador, al costat del seu germà, que era en Joseph, dels premis que porten el seu nom i que continuen, esclar.
Evidentment. Qui tingués un Pulitzer. El 1910 va néixer Jacques Cousteau.
El mundo submarino de Jacques Cousteau.
Sí.
Oceanògraf, explorador francès, internacionalment conegut com el comandant del Calypso. Sí, em recordo,
Home, jo també.
Sí, sí.
Ens deixava el 25 de juny del 97 a París, però avui doncs hagués fet anys el gran Jacques Cousteau. També hagués fet anys el 1928 Fabiola de Mora i Aragón, que tenia un germà cachondíssim.
Sí.
Ah, quina època aquella de Marbella, amb el Jaime de Mora i Aragón.
Va fer pel·lícules, també, aquest
també
senyor.
També va fer de tot, era un artista.
Bé, va ser reina consort de Bèlgica, aquesta senyora,
Home, la dona del Balduino.
Del Balduino.
Balduino i Fabiola.
No van tenir fills.
No van tenir fills.
I llavors va passar el germà.
Sí. Bé, també recordarem, ens deixava el 5 de desembre, però avui sí que felicitarem a una grandíssima actriu i directora de teatre. Jo sempre li he tingut una admiració molt especial, Núria Esper.
Niuada de Calàndries, poetes de ma terra. Jo enyoro vostres càntics d'amor dintre la mar. Avui que el maig aboca ses flors pel pla i la serra. Ai, qui ho sentís a l'hora de l'alba refilar.
Home.
89 anys.
I continua.
I continua la Núria Esper.
Continua la Núria Esper. Sí,
sí. Felicitats a la Núria Esper. També felicitats a Jackie Stewart. Aquest era un autèntic fenomen de la Fórmula 1 de l'època. va néixer el 1939, va guanyar el Campionat del Món el 69, el 71 i el 73, 100 grans premis, com a pilot de les escuderies BRM, Matra i Tyrrell. 27 victòries, 43 pòdios i 17 pole positions. O sigui que uno de los... Bueno, hi havia aquella pugna, la recordo perfectament, Jack Stewart, Graham Hill.
Saps? Una cosa...
Ara, això, ja no.
I el 47, Antonio Asensio, aquest empresari editorial espanyol, fundador del grup de comunicació Zeta, ens deixava el 2001.
Sí, i també felicitarem a un crack, a un quarterback, un dels millors quarterbacks de la història del futbol americà, Joe Montana, jugador americà de futbol, que es diu Joseph Clifford Montana Jr. I
va jugar a la National Football League 16 temporades.
16 temporades, principalment amb els San Francisco 49ers, anomenat Joe Cool o The Coming Back Kid, el gran Joe Montana. El que passa és que ara li ha passat una mica la mà per la cara el Tom Brady, el ex, que em sembla que ja no estan junts amb la model, la Bunchen, la...
Giselle
Bunchen, sí, em sembla que ja ho han deixat. Bueno, també avui felicitem a Hugh Laurie.
No se apuren. La mayoría de sus casos los resolvería hasta un mono con un frasco de analgésicos. Por cierto, si se ponen pesados, verán que he hecho mano de esto. Es Vicodina. Es mía y no les doy. No tengo problemas para soportar el dolor. Tengo problemas con el dolor. Espero no equivocarme con ustedes. A veces vengo con un pedo.
Qué gran. Qué gran aquest actor britànic. A més, és Sir Hugh Laurie. Conegut també a banda de com a Gregory House, el doctor House, també molt conegut pels seus papers junt amb Rowan Atkinson en l'Escurçó Negre. I deixa'm que digui, perquè la veu de Hugh Laurie en el doblatge és meravellosa.
Molt bé. Avui també és l'aniversari d'una actriu espanyola que es diu Maria Barranco, que va guanyar dos premis Goya com a millor actriu de repartiment, el 88 a Mujeres al borde de un ataque de nervios i el 90 a Les edades de Lulu. I atenció al seu nom.
És curiós,
Maria Barranco és el seu nom artístic, però es diu Dulce Nombre de María Magdalena de los Remedios Barranco García.
Atenció, Tremendo, Qué bueno.
I la Mar Flores.
Home, sí.
55 anyets.
Bueno. Se'n parla poc, de la Mar Flores.
Bueno, és que té problemes amb un fill,
Amb un fill, no? Ja. Bueno, i també acabarem felicitant Unai Simón i desitjant-li tota la sort del món perquè està a la selecció espanyola i la selecció espanyola comença diumenge la seva... andadura por Alemania en la Eurocopa 2024. Aleti! Ah, no. No. Bé, no.
Ara.
Aleti! Vale.
Molt bé. I acabarem amb... The Forest Kelly.
Sí.
Es deixava el 99, aquest actor conegut pels seus papers de dolent en sèries de televisió, sobretot en westerns.
Oh, sí, sempre feia de dolent, sempre.
I la sèrie original de Star Trek posa fi a aquesta mala reputació, com podríem dir, amb el paper del doctor Leonard Bones McCoy,
Exacte.
Ah, sí, molt bé.
Ai, senyor, quins records. Bueno, doncs res, anem a repassar una miqueta.
Vinga,
perquè avui tindrem
el Joan Marc,
que ens explicarà coses del seu univers. Univers seu i de tots, vaja.
Sí.
Mira, comença, Candela, quan vulguis.
Comencem avui.
Ai, per cert, una cosa.
Sí.
Sí.
Digues.
És important. Felicitar a un gran actor català, Francesc Corella.
Home, Marlí.
Marlí.
Em sol dir que no has fet això, home.
67 anys.
És molt trempat amb l'orella,
Sí,
Quants en fa, diu?
67.
Ah, molt bé.
Sí.
Vinga, anem al poble andorrà, que diu que l'assessor fiscal Marc Urgell assegura que els youtubers espanyols no estan preocupats per la llei del català. També demà es preveu un empitjorament meteorològic i avui pluges febles durant la tarda.
Vaya por Dios.
Ah, sí, 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 sí.
Ahir em va quedar el Mickey Chop, el vaig haver de posar a la banyera. Ai, va arribar... I amb això que li havia posat el xubasquero, eh?
Sí, bueno.
Tinc que comprar unes botetes d'aigua. Ara aniré al Viladomat a veure si tinc allà unes uc de gos.
Això, uc
no
de gos.
No n'hi ha de uc de gos?
Això no ho sé, jo.
Ah, doncs jo ho miraré, no ho perquè ja saps que som molt pijo.
I l'accés entre l'avinguda Meritxell i el carrer de l'Aigüeta, que romandrà tancat un any, eh?
Ah, sí?
Mm-hmm.
Bueno, bueno.
Sí.
Cada vegada hi ha més
obres. Per motius de seguretat, a causa de les obres que estan fent a l'edifici sí. Morabanc.
Ah, estan remodelant el Morabanc?
Uh-huh.
Bueno. Vale, vale, molt bé. Després parlo jo ara dels titulars del Bon Dia i, per exemple, tenim que el Nahuel Carabanya, l'atleta...
Ah, sí, molt bé, en Nahuel, sí.
Un setè lloc per la història, eh? Molt bé, eh?
Sí, noi, sí.
Molt bé, molt bé. Per altra banda, també tenim que la benzina o la gasolina baixa al maig, però continua sent un 5% més cara que fa un any.
Ja, clar.
Bé, també l'habitatge que condiciona la resolució dels casos de separació. No està el panorama. Què més? Per exemple, ja passo el diari d'Andorra. Preocupació, diu aquí, a la política per l'ascens de la ultradreta a França.
Uh-huh.
També la Fira del Vehicle d'Ocasió, que torna amb més espai per l'exposició que es farà a Sant Julià de Lòria.
I que farem programació especial des d'Europa FM, eh?
Ah, molt bé, estupendo. Després també tenim que l'Andorra gratifica el rugbi mm-hmm. i seguirà un any al Nacional. El club de futbol pues, pagarà com una mena de lloguer per poder continuar jugant al Nacional i aleshores el club de futbol, li pagarà 8.000 euros mensuals al rugby.
No hi ha aquí.
Sí.
Molt bé.
Sí. L'estadi,
al final
doncs...
són entès ells, no? Veig.
Escolta, mira, aquí hi ha una cosa...
Els dos clubs, diguéssim,
sí, sí,
no?
Sí, 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 aquí hi ha una cosa que és que pagant Sant Pere canta.
Ah, això és veritat.
I aquí està claríssim que, bueno, s'havia de posar i s'havia de buscar una solució i sembla ser que s'ha trobat i ha dit, escolta, tu, nosaltres necessitem jugar aquí, vosaltres també, però, escolta, i necessitem que la gespa doncs, sigui, en aquest cas, de gespa natural
sí.
i, bueno, doncs us pagarem 8.000 euros mensuals per tal de poder doncs, seguir jugant i tenir gespa natural, no? Així, doncs, que l'estadi mantindrà aquesta gespa natural tot el curs. El món del rugbi, en aquest cas, romandrà a Prada de Moles. I el comú doncs, farà obres per millorar la instal·lació esportiva perquè es puguin jugar els partits.
Molt bé.
Bueno, però, bueno, és bona notícia, no? Que s'hagin posat d'acord.
Hi hagi camp, no? Ara faltaran els jugadors, perquè se'n van un munt, eh?
Sí, se'n van un munt, sí, sí.
Bé.
Bueno, també a Carabanya, doncs, que acaba setè a la sí, final sí. dels 3.000 obstacles. Després aquí també amb fotografia de lo que serà l'Aldi de la seu d'Urgell,
sí.
que diu l'Aldi busca compradors a Andorra, la campanya publicitària al País del Supermercat que
sí, nosaltres en passem.
A la seu de el 18 de juny,
sí.
Estarà obert l'Aldi.
Mira, d'aquí una setmana justa.
L'Aldi, no l'Aldi, l'Aldi.
Aldi, Aldi.
Aldi, Aldi. Sí, després també que l'ús de ha guanyat 120 afiliats per l'afer de les primes sanitàries i Canyada que denuncia que hi ha nens escolaritzats en situació irregular. És el raonador del ciutadà, el senyor Xavier Canyada, que ho ha denunciat a Diari TV. Que es veu que doncs, hi ha nanos que no tenen una situació correcta a l'hora de la seva escolarització.
Ens fixem ara en l'altaveu, preocupació educativa pel nivell cada cop més baix que presenten els escolars en aspectes bàsics.
Ja, ja.
Andorra, que presentarà a la UNESCO a principi del 2026 la candidatura del coprincipat monumental. Gran Valira Resorts inverteix 1 milió d'euros a l'estiu amb la fita d'arribar als 180.000 visitants. I govern no preveu que el nou Parlament Europeu posi traves ni tan sols retardi l'aprovació de l'acord d'associació.
Bueno, ara que comentaves això de la preocupació dels nanos amb els estudis, ahir veia un reportatge que crec que era, sí, el Telenotícies del migdia, on els professors estan molt preocupats, sobretot amb nens, i dic nens, ja els grans ja també, però els nens, sobretot nanos jovenets, de 7, 8, por ahí,
jovenets, edats,
molt jovenets, que se'ls hi adormen a les classes. Que se'ls hi adormen a les
perquè
classes.
Perquè dormen molt poc.
No dormen. És que, clar, molts d'aquests nens ja tenen mòbils i tablets, i quan els
i si
papes
estan
se'n
fins
van,
tardíssim.
I quan els papes se'n van a dormir, doncs ells se suposa que també estarien o haurien d'estar dormint, i no, el que estan és enganxats al mòbil, enganxats a les tablets, si estan fins a les 3, les 4, fins i tot les 5 i 6 del matí, i clar, arriben a classe i el primer que fan és quedar-se clapats. I clar, hi ha una preocupació molt important entre els professors i sobretot perquè estem parlant de nens que són molt jovenets i que ja estem amb aquesta situació. O sigui que alguna cosa s'haurà de fer. I sobretot, clar, dir-los als pares, si aneu a dormir, amagueu els mòbils i amagueu les tablets, tanqueu-les amb clau i el nen que dormi. I estigueu pels nens, perquè també això és culpa dels pares o de la poca atenció que molts pares els hi donen als seus fills.
S'ha d'estar més a sobre.
Mira, el nen emprenya, saps què? Té,
mira.
Au, té la tablet i no m'emprenyis.
Mira't el... Com es diu aquell? El bebé Juan.
El bebé Juan, exacte.
Vinga, som-hi. 2:15.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aprofita avui els preus imbatibles, com el préssec paraguaià a només 2,99 € al quilo, el meló pill de gripau a només 1,39 € al quilo i el carbassó a només 1,39 € al quilo. I aprofita els preus del catàleg, com el coixí de cadira de diferents colors atmosfera amb un 43% de descompte, ara per només 3,99 € o el cintre de planxat Hata de 2.250 watts amb un 24% de descompte, ara per només 64,90 €. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Creant Crèdit Andorrà fa costat als emprenedors, als innovadors, i també fa costat a la 35a trobada empresarial al Pirineu. El 13 i 14 de juny a la Seu d'Urgell, la cita anual de referència de l'empresariat d'Andorra i Catalunya. Sota el títol Liderant amb propòsit, aquest any se centrarà en el paper social de les empreses i l'impacte positiu d'aquestes al territori. Informació i inscripcions al web trobadalpirineu.com amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà.
Jo no em perdo res, Alt.
Res de res, di?
Res de res. No em penso perdre la nova obertura d'Aldi ni el superpreu de benvinguda.
Però quan obren un nou Aldi? I on? Quina emoció!
El 18 de juny a la Seu d'Urgell, a la N260 carretera Puigcerdà, davant Parc Bombers.
Ah, sí? Doncs jo tampoc m'ho vull perdre. I el que fer la compra és...
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del mirall.
Doncs apa, l'univers del Miralles, el Miralles que ja el tenim aquí a punt amb nosaltres. Hola, Joan Marc, com estàs?
Hola, bon dia.
Com us plou per aquí baix? Us plou també o què? No, també no, aquí no plou ara, de moment.
Algun xàfec de tant en quant.
Però, escolta, que demà ja veuràs tu, eh? Al final morirem de tant d'èxit de pluja. Ai, senyor.
Bueno, escolta, Joan Marc, que aviam, que hem donat una notícia. Bueno, no és que hagi donat una notícia, hem llegit un titular, que és el del Diari d'Andorra, i comenta això, no?, que l'Andorra, el Futbol Club Andorra, gratificarà el rugbi i seguirà un any més al Nacional. Crec que no és ben bé així, no?
Bé...
Tu saps alguna cosa, no?
A mi m'ha arribat que podria no ser veritat aquesta notícia.
Imagina't.
Però, vaja, vale, no volia dir tal.
S'ha de contrastar.
Esperarem esdevenir.
A veure si...
Val, diuen... val, val. No, no, però clar, vull dir, aquí està clar, no? Vull dir, el club paga, doncs, 8.000 euros, no. com dir-me, li lloglo a gespa, no?, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, tot fa pensar, i tot, jo almenys pensava, doncs, que s'havia arribat a un acord, però, bueno, ara...
A veure...
El comentar tu, t'ho pregunto perquè com li has comentat a la Candela, dic, home, doncs
no,
aviam...
No, li he comentat jo.
Ah, li has comentat
sí,
tu.
Sí, clar, i m'he
vale,
dit això.
Dic, ah, doncs aviam, que el Joan Marc acostuma a estar bastant assessorat i bastant informat, i igual, doncs, bueno, no és ben bé així, ni és
bueno,
veritat.
Bueno, esperarem a veure que diguin alguna cosa.
Quants del rugby que conec em deien que no sabien res de tot això...
Mm. Ja...
I de l'altra banda, de fons del futbol, em deien que potser farien un desmentit.
Ah, vale.
Bueno.
Vaja, deixarem que sigui el club que ho
faci. I tant, i tant.
Vale, vale,
tant,
vale. Doncs
tant.
Estarem a la White. Molt bé, perfecte.
Doncs res, anem a parlar del Hubble, que també... Bueno. També ens l'estimem, el Hubble, eh? El Hubble.
Són més de 30 anys, eh?
Home, esclar, és que en parlem molt sovint, com en d'en James Webb i tal.
I tant.
I com està el Hubble?
Bé, i tu?
Ara ens ho explicarà el Joan Marc.
No està massa bé, no està.
No, veus.
Hòstia, està fotut o què?
Veus.
A veure, perquè, a veure, fa molt de temps que no s'ha anat a arreglar, a reparar. El Hubble, per apuntar en el... amb els estels, sí. un observatori que està en òrbita, no pots, necessites un mecanisme per saber cap a on està apuntant, i aquest mecanisme funciona amb uns giroscopis, que són unes rodes
sí.
que giren
sí.
a més de 19.000 revolucions per minut, a dintre d'un mecanisme que permet saber com s'està movent el telescopi en l'espai, sense gravetat. Val? I normalment, per operar amb el telescopi en la manera normal com s'havia dissenyat el Hubble,
sí.
es necessita tres, que et donen les tres direccions per endavant, enrere, amunt i avall, i a dreta i esquerra. Les tres dimensions per saber com està el telescopi, com es mou el telescopi i cap on apunta. Això és com s'havia dissenyat en principi. El Hubble portava tres giroscopis principals i tres de recanvi, perquè ja es preveia que els giroscopis, una rodeta que gira a 19.000 revolucions per minut, pues, al cap d'un temps es gasta,
ja,
es gasta i deixa de funcionar correctament.
Mm.
Bé, durant la seva vida el Hubble ha gastat 22 d'aquests giroscopis. Però per què n'ha gastat 22? Perquè van haver fins a 5 missions de reparació i els que s'havien anat fent malbé es van anar reemplaçant per mantenir sempre aquests 6 giroscopis en funcionament. Què ha passat? Que des de l'any 2000 pues que no hi ha missions de reparació. Sembla que l'última va ser el 2003. No, perdó, el 2009, perdó. El 2009 va ser l'última missió. I on es van canviar tots els 6, es van ficar nous, però evidentment s'han anat gastant i avui en dia... Bueno, només d'aquests 6 només n'hi quedaven 3 i aquest tercer va començar a fallar ara fa uns mesos.
Sí.
S'anava recuperant però ha anat fallant. Al final la NASA ha arribat a la conclusió que el giroscopi està al seu final de vida i que ja no us pot servir.
Ah, val.
No.
No té arreglo.
I doncs n'hi queden 2 que podrien funcionar. Amb 2 ja s'havia funcionat en algun moment en el Hubble, en un moment entre missions que s'havien de fer. Hi va haver una parada de missions per culpa del desastre del Challenger, i que no es podia anar a reparar. Doncs durant aquest temps els giroscopis també es van acabar fent malbé, només n'hi va quedar 2, i es va funcionar amb 2 giroscopis en algun moment. Però ara la NASA, i us ho vaig dir la setmana passada, havia cridat una roda de premsa que va fer el dijous passat, en el qual es volien anunciar una cosa sobre el Hubble, i en realitat el que es va anunciar és que es funcionarà amb un sol giroscopi, un sol giroscopi, deixant l'altre com a substitut en el moment que aquest giroscopi que funcionarà ara deixi de funcionar. Què passa funcionant amb un giroscopi?
Sí, pues, sí, com l'efecte, clar.
Com l'efecte, doncs pues, evidentment és molt més complicat apuntar el telescopi cap als objectes que es vol anar a observar.
Yeah.
La NASA estima que es perd un 12% d'eficiència en passar d'un objecte a un altre objecte per observacions, perquè si bé es pot apuntar, perquè s'utilitzen els giroscopis i també la resta de sensors que té el Hubble, els magnetometres, els sensors de guia, que són els que segueixen els estels, és molt més lent que no pas utilitzant els giroscopis com s'havia fet fins ara. Aquest pla de contingència ja s'havia posat o s'havia ideat ja fa uns quants anys, preveient que això podia arribar a passar, i ara s'ha posat en funcionament. La qualitat de les observacions no hauria de perdre massa, si bé serà impossible ara pel Hubble observar objectes que es mouen molt ràpid, perquè, evidentment, els moviments del telescopi són molt més lents que abans.
Clar.
No? I tampoc pot seguir objectes amb massa velocitat, és a dir, sí que podrà observar l'univers més profund, on els objectes són molt més fixes pel Hubble, però objectes, per exemple, com cometes i coses aquestes que es desplacen molt més ràpid, el Hubble ja no els podrà observar. Al cap i a la fi, la NASA estima que es perdrà un 25% de la possible ciència que es pugui fer amb el Hubble en els propers anys, utilitzant aquest mode d'un sol giroscopi, però preveuen que podrà continuar funcionant fins a mitjans dels anys 2030, és a dir, fins al 2035.
Ja.
Més enllà d'això, serà... No, serà complicat que continuï funcionant, però no serà pels giroscopis, que si arriben fins allí, perquè la veritat ningú no té ni idea de quan poden fallar aquests dos que queden.
Ja.
Però si arriba en funcionament fins al 2035, o què passarà el 2035, i que ja comença a passar avui en dia, és que el Hubble es troba en una òrbita a 300 quilòmetres a sobre dels nostres caps, però tot i que aquella zona és bastant lliure d'atmosfera, n'hi ha una miqueta, i aquesta miqueta d'atmosfera que hi ha en aquesta altitud fa frenant i fa ralentitzant el Hubble, que va perdent cada any una miqueta d'altitud, i al final, doncs, el 2035, ja s'arribarà a un punt crític on el Hubble haurà perdut tanta altitud que ja anirà caient definitivament cap a la Terra. Ja no es podrà recuperar. Sempre hi havien hagut plans, o s'havia anunciat que es farien plans per anar a fer una missió que empenyés el Hubble cap a més altitud, però la veritat és que avui en dia no hi ha res de previst. S'havia cregut que potser l'Elon Musk amb SpaceX estaria interessat a fer aquest tipus de missió, però avui en dia no hi ha absolutament res.
No se'n fien de l'Elon Musk.
No. Però vaja, no és culpa de l'Elon Musk,
és culpa
de la NASA,
ja.
Que ha deixat que això passi. I si bé en el principi es creia que es podria fins i tot fer una missió per deorbitar el Hubble i per controlar la seva reentrada, ara sembla que ni això. És a dir, que ni empenya cap amunt, ni empenya cap a baix, es farà, i el Hubble caurà de manera incontrolada tros de telescopi amb unes quantes tonelades de material electrònic, metalls, trossos d'òptica...
Però escolta una cosa, espera, que dius de manera incontrolada caurà, bueno, de manera incontrolada...
Però quan arribi aquí ja... Posar-la pel cos, en aquest home?
Sí, no, però és que de manera incontrolada pot caure a qualsevol lloc, o qualsevol... No en sé.
Sí, bueno, no se sabrà on caurà. Incontrolat és això.
No, ja, per això, però ja collonege això,
tio. És que caigui en l'oceà, perquè el 80% del nostre planeta està cobert d'aigua i que el més probable és que caigui en l'oceà, però
ja, bueno, sí, podria caure també, aquí,
en una zona habitada, ja, algun tros de Hobel, i que podria sobreviure a la reentrada en trossos força grossos.
Bon dia.
Imagina't que ens cau aquí en Glastés, ja m'explicaràs.
Sí, 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 no. No sé. Però bé, això, tenim temps fins al 2035 o més endavant.
Bueno, ja no hi serem.
Home,
no ho dic per
escolta,
mi,
Perdona, jo sigui vull ser,
bueno,
però tampoc falta tant, falten uns anys. Tu.
Va, només, és veritat, només em falta...
Escolta.
Bueno, potser sí que encara hi som. Bueno, escolta...
A veure, què fa Joan Marc el Boeing Starliner?
Ah, bueno, tinc fins i tot novetats del Boeing Starliner.
Ah, sí?
Sí, ahir, bueno, al final va despegar.
Ah.
Al final va despegar l'Starliner, recordem que portava 7 anys de retras sobre el calendari previst. Mm. És aquesta càpsula que ha de portar astronautes a l'Estació Espacial Internacional. Va arribar a l'Estació Espacial Internacional, però també va arribar en retras, que s'havia...
Se sembla la Renfe.
Sí, sí, perquè van fallar 5 dels 28 motors de control, són petits reactors que controlen els moviments de la nau,
sí.
I 5 d'aquests van fallar, i van fallar, diguem-ne, que la finestra d'entrada cap a l'Estació Espacial Internacional.
Mm.
Van tindre de fer un parell d'òrbites més per poder-se alinear perfectament amb l'estació i poder atracar en l'estació, i que els dos astronautes, és una dona i un home, que molt coratjosos per pujar-se a l'Starliner, es diuen Butch Wilmore i Sonny Williams, doncs van arribar a l'Estació Espacial Internacional i tenien de tornar aquest divendres,
sí.
Però la NASA ha anunciat aquest matinada que retrasarà 4 dies més la tornada de l'Starliner, per veure si solucionen els problemes amb aquests reactors que han fallat. Es veu que hi ha un parell de fugues d'heli, que és un dels components dels dos carburants que utilitzen aquests reactors, i a veure si poden arreglar-ho per tornar de manera, diguem-ne, cuidada i
amb seguretat, no?
Amb seguretat, exacte. Que no tinguem, com va passar amb el Columbia fa uns quants anys, amb la reentrada a l'atmosfera i va acabar desintegrant-se, no? Ja seria un cop duríssim per Boeing, que no ha tingut aquests últims temps la millor de les ratxes. Però, vaja, esperem que tot funcioni bé i que el dia 18, tenien de tornar el dia 14 i tornaran el dia 18,
sí.
Puguin tornar perfectament. Però, vaja, una creueta més en l'expedient de Boeing i de l'Starliner, que ara mateix no sembla una nau prou fiable per fer això cada 2 o 3 o 4 mesos.
Ja. Escolta, Joan Marc, és a dir, aquest parell d'astronautes, aquest home i dona, es quedaran, dius, 3-4 dies allà a l'Estació Internacional, no?
Es tenien de quedar fins divendres i es queden 4 dies més.
Vale.
Una setmaneta.
I allà a l'Estació Internacional, quanta gent hi ha?
Pues ara mateix em sembla que són 9 o 10 persones.
No.
Allà dalt, és prou gran,
Per no, ja m'imagino, clar.
Les persones, i bueno, diu que aprofitaran per fer alguna sortida, sobretot faran una sortida per mirar que de fora la nau no tingui cap dany estructural. Per aquí van les coses, que no ens passi un Apollo 13.
Sí.
Ai, calla.
Ostres, sí, l'Apollo 13, sí.
I tant.
Ha de ser interessant això, de poder pujar allà dalt i estar-te una temporadeta mirant les estrelles i tot el que passa.
Has d'estar molt preparat, no?
Home, sí.
És preciós, però és bastant cansat, perquè tenen
una
agenda força cargada.
Ja, m'ho imagino.
No us hi fan estar allà contemplant la Terra.
Ja.
Ja, Marc, l'Elon Musk deu estar content ja, no?
Sí?
Bueno, sí, està bastant més content.
Bastant
perquè
més.
Finalment
perquè escolta, tu.
L'Starship ha completat, diguem-ne, el prova i ha tornat com s'havia previst, més o menys com s'havia previst a la Terra. Recordem que és una nau que és reutilitzable, que és el coet més potent que mai s'ha dissenyat, fa més de 120 metres d'alçada. Si el darrer intent havia cremat en el moment de retornar a l'atmosfera, aquest cop sí que ha patit danys al retornar a l'atmosfera, ha perdut algun dels alerons, algun flap també ha caigut pel d'allòs, però per algun miracle que encara no s'expliquen els enginyers, el coet es va poder posar en la posició d'aterratge i va aterrar perfectament com s'havia previst, tot i que ha patit danys considerables després d'examinar l'Starship. Diguem-ne que no està encara a punt a punt per ficar-hi gent a dintre. Però, vaja, ja és un pas endavant. En 3 mesos s'han arreglat la majoria de problemes que va tindre l'última missió i ara potser es veu amb més optimisme que el 2026, el setembre del 2026, es pugui utilitzar l'Starship per tornar a la Lluna en la missió Artemis 3. Que us hi queden 2 anyets llargs per acabar de resoldre-ho. Esperem que ho aconsegueixin, perquè ja portem també una miqueta de retras acumulat en tot això. Recordem que l'Artemis 3 tenia de ser al setembre del 2025 i que es va retrasar tot per els fracassos continus que ha tingut l'Starship d'Elon Musk.
I la despesa que genera això també, no? Clar.
Bé, tot això per ara ho cobreix SpaceX.
No,
fa part del contracte
amb
la NASA i doncs bé, recordem que també l'Starship ho volen per anar a Mart, que és l'objectiu amb el qual es va desenvolupar aquest coet. No és tant anar a la Lluna, diguem que la Lluna o la missió a la Lluna ha permès a SpaceX de poder crear l'Starship, però l'objectiu final d'Starship i de SpaceX és anar a Mart, i això sí que no ho cobreix la NASA. Diguem-ne que els diners han servit per això, però el contracte només cobreix la Lluna.
A mi saps el que em fa molta gràcia? Que es van a la Lluna, quan fa ja? Sí. La primera vegada.
El 60...
Quan fa? El 60, no? 60...
No.
Sí, el 69.
El 69.
I vas anar... Bueno, vas... I van anar a la Lluna, van anar a la Lluna, van pujar, van peixar, cap problema i tal. La tecnologia no era ni de bon tros.
No, clar.
I ara... sentint-te i explicant tot el que ens expliques, dius, home, sí que hi ha problemes que abans no hi eren i la tecnologia i tot el que s'ha avançat en aquest aspecte, doncs no existia. I potser no sé a què és degut. És a dir, ara tants i tants problemes, quan al 69 hi vas, i baixes, i punto pelota, se acabó. I ara, problemes. No ho acabo d'entendre.
Que l'Apolo 13 també va anar d'un pèl que no s'hi quedessin.
Vale, però bueno, tu, no es pot...
Diguem-ne que les naus d'avui en dia són bastant més complexes, poden transportar bastant més pes i bastantes més persones cap a la Lluna, i també no es fa amb el cost que va ser a l'època. Recordem que els Estats Units van invertir gairebé el 10% del seu producte interior brut en el programa Apolo. Avui en dia no és ni un 1% ni un 0,1% que hi estan invertint en això. Que hi ha una diferència molt, molt notable. I aleshores va ser un projecte estratègic per qüestions polítiques, també. Hi havia la cursa amb els russos, amb els soviètics, en aquell moment. I avui en dia, més aviat, és una cursa comercial perquè hi ha interessos al darrere. Però vaja, no hi ha una estratègia política de ficar tot un país a darrere d'aquests projectes Artemis.
Molt bé.
Doncs escolta, deixem el Gens Web.